Va, són 38, les 9 en directe, les 4:38 si ho feu, si l'escoltau en la reemissió. Tot seguit el que fem és un repàs al ple amb els seus protagonistes. En els següents minuts doncs, escoltarem els portaveus de les diferents formacions polítiques i també el conseller no adscrit, de Llorenç Còrdova, perquè diguin la seva d'aquesta sessió ordinària del mes d'agost, que jo crec que al meu entendre va ser bastant plàcida i es van aprovar totes les proposicions que es van presentar per via ordinària. Va, saludant primer en Llorenç Còrdova, conseller no adscrit. Benvingut, conseller.
Hola, molt bon dia, com va tothom? Gràcies.
A veure, com diuen en castellà, una de cal i una d'arena, en el seu cas. Vostè ha presentat una ordinària, una per via ordinària, que es va aprovar per unanimitat, i una altra per via d'urgència, en aquest cas sobre el fenomen migratori, que, de la qual no se'n va apreciar l'urgència i, per tant, no va ser ni votada ni debatuda. Començant primer per la que li van aprovar, per aquesta proposició que demana doncs, més cintura al Consell de Formentera per poder respondre a les peticions dels ciutadans a través de les instàncies, etc etc.
Sí, exacte. El que realment es demana, diguem-ho així, és que el Consell compleixin la llei. No és altra cosa, que s'assisten al Consell Insular de Formentera a garantir el complement estricte dels terminis legals de resposta establerts per la normativa vigent. Això són les lleis 39-15 i coses d'aquestes.
Són però, tres mesos?
Són tres mesos, clar, depèn molt del tipus de sol·licitud que siga. Si tu fas una sol·licitud d'una llicència d'obra major, doncs són tres mesos. Que això és el que dèiem, Formentera és una altra galàxia en aquest sentit. Vull dir, els plaços són tres mesos i hi ha gent que fa set anys que està esperant. Aquesta, més que referida en això, que això té una altra via de solució, el que ens referia més que altra cosa eren a queixes, a sol·licituds més personals de sa gent o sol·licituds més curtes, a processos que no són administrativament tan llargs. Entonces, el que es deia és que es complís la llei. I inclús rebuscant, que això és una cosa que vaig averiguar, que no la sabia, l'article 177.5 de Reglament Orgànic del Consell, el que dona són 15 dies per respondre.
A una instància?
Sí.
15 dies?
15 dies.
I no es compleix, vostè en té constància?
Tu en tens constància?
Alguna cosa?
Tots tenim constància, no crec que hagi ningú que mos diga que no. Vull dir, allí estàvem ahir 17 consellers, tots han passat per l'equip de govern, i tots sabem que no es compleix. Per què? Bueno, a vegades si te poses en els perquès, llavors t'ho diuen que és que et claves amb altra gent o que critiques altres coses, no? El fet és que no s'està complint la llei a l'hora de contestar la gent i tant valtros en premsa com en altres com a polítics sabeu que hi ha moltes queixes en aquest sentit. O sigui, no és que te tardin 30 dies, és que no tens resposta.
Més enllà d'instar a complir la normativa per respondre a aquestes instàncies que fa la ciutadania i que crec que són molt importants, no? Perquè posen negre sobre blanc aquell comentari que a vegades es fa a les xarxes, es fa al bar, el que sigui, no? Vostè més també feia una proposta per millorar aquesta atenció al ciutadà, no? Si no es compleix aquests terminis, llavors què?
Exactament. Has dit una cosa que crec que és molt clara, que es veu per xarxes, es veu pels bars, però es continu i tothom té l'exemple i tothom li ha passat. O sigui, és una cosa que ens passa a tots. I home, que facis una sol·licitud en el Consell, en l'administració, que prengués la molèstia per fer-ho, que a vegades no és fàcil, i que no repigues resposta, això és de jutjat de guardi, perquè a més, el que he dit, l'article 177.5 diu que són 15 dies i el punt 6 diu que en cas de que no es compleixi, el Consell té l'obligació d'explicar per què no t'ha contestat. I això jo no ho he vist mai, així de clar. O sigui, això és molt greu. Què faig jo? Pues, el que demanca és, pues bé, en els mitjans que tenim fins ara, que és SAUAC, SAUBAC, la línia verda, per el que es pugui utilitzar la línia verda, es pot utilitzar només per algunes coses, hi ha números de WhatsApp per contestar, en turisme i en altres coses, hi ha diferents pàgines web del Consell. Pues bé, si el govern actual amb aquestes eines que ha fet no aconsegueix garantir el compliment estricte d'aquests terminis legals de resposta, pues que es creï un altre canal, però que sigui un canal efectiu. Aquest canal efectiu, avui en dia hi ha poques coses que pots inventar. Hi ha llocs que el que hi ha són una bústia ciutadana de queixes i propostes. No sempre té que ser negatiu, queixes i propostes. A què ho comparava? Quan dic bústia, no vull que es agafés imatge d'una bústia típica d'una casa de metall que ha de posar un paper dins, no? És o una plataforma digital, però sobretot una aplicació i bueno, doncs, si un vol un punt fixe, però que siga amb aquest d'això. Se li pot dir bústia, se li pot dir com siga. Si idea és que hi hagi una eina que el ciutadà puga demanar, puga haver una traçabilitat, com que li diguen, mira, hem rebut el que tu m'ho has demanat i estem en aquest procés. I que tinc una obligació de, en 30 dies, posat al final en 30 dies, de contestar. Clar, això és opció en cas de que l'equip de govern, en totes les eines que hi ha en marxa i posades, que igual el que fan és diversificar i donar més feina realment que no centralitzar-ho tot, al final l'objectiu és que la gent repiga respostes a les sol·licituds i demandes que fan els consells. Clar, crec que no estan demanant tampoc res massa espectacular. Es dona llibertat total a l'administració perquè ho faci com vulgui, l'equip de govern local, que ho faci com vulgui però que compleixin, i el que es fa és es va un punt més, que és, en cas que no ho aconsegueu, doncs jo faig una proposta perquè crec que pot ser factible. La línia verda funciona i va molt bé perquè és una aplicació que dus dins el mòbil. Tu quan veus una cosa, li fas una foto, estàs en aquell lloc, pots fer la localització, o escrius o envies i ja està fet. S'exemple de les aplicacions al final són aquestes, que són més pràctiques. No és com arribar a casa i posar-te un ordenador, no?
Deixi'm que li pregunti per l'altra proposició, perquè ens queda poc temps.
Sí.
Bé, va fer una proposició per via d'urgència que finalment no es va acceptar l'urgència, per tant no es va debatre ni votar. En aquest cas, doncs, plantejava noves mesures, segons la seva pròpia proposició, per abordar el fenomen migratori. Una bateria de 10 mesures, déu-n'hi-do.
Sí, i la vaig presentar d'urgència perquè em va costar una miqueta aconseguir totes aquestes mesures en agost. Et poses a buscar pues clar, gent, els funcionaris que estan treballant, és difícil, i la vaig haver de presentar d'urgència.
Entre elles, deixi'm, és que em va cridar molt l'atenció,
sí.
Acceptar de manera immediata el mecanisme de redistribució solidària de menors previst a la normativa estatal, és a dir, això del famós repartiment dels menors de Canàries.
Jo crec que el fons d'aquesta proposta, i per això no m'agrada a ningú, o sigui, no és que jo vaig intentar que es consensués i que ningú ho sentís atacat, però el que passa és que es veu que tots els partits nacionals o tots els partits van sentir atacats, era que això no és un tema de colors polítics. Aquí, pues sobretot els dos partits polítics més grossos estan utilitzant les dades i aquesta crisi humanitària per pegar-se tortes uns uns altres. I això és el que no pot passar. Entonces aquí, la novetat, i que el president Portas ho va dir l'altre dia, va entrar, perquè jo fa mesos que ho estic dient a pla, i ells me deien que no, que han d'anar subint tots junts, és que Formentera té que anar per una banda. El resta d'Espanya, les comunitats autònomes, són les responsables. És l'únic lloc on no és responsable la comunitat autònoma és a Balears. Som responsables cada illa, cada consell. Per dir-ho d'alguna manera, què punyetes fa negociant el govern balear quan som naltros com a illes responsables i tindríem que defendre els nostres interessos? Jo el que dic és que Formentera té que estar a tots els foros de discussió i a tots els llocs on estan les comunitats autònomes que tenen responsabilitat, perquè naltros tenim responsabilitat, ens ha afegit i s'agreujant de que som la zona d'Espanya i d'Europa amb més pressió migratòria. Vull dir, doncs si està a Extremadura, que em sembla molt bé, perquè és una comunitat autònoma i tenen la competència de menors, doncs me sembla fantàstic, però que no estigui a Formentera, això ja no està bé. I, clar, què passa a Balears? Que si les dades de Formentera, que no sé si donarà temps a donar-les, però bueno, ja miraré publicar-ho. Però bé, per dir-ho d'una manera, si a Mallorca i a Eivissa és menor, o sigui, dic menors perquè són les competències que tenim, cada menor suposa 40 euros per habitant i any, a Formentera són 1.060 euros per habitant i any. En tots aquests sous, què podríem fer a Formentera per la gent de Formentera? I home, jo no em posc ara a justificar la solidaritat, crec que regió més solidària que Formentera, en les dades que tenim i en tot el que estem intentant i el que estem fent, crec que ningú ja mos pot culpar. Però hem de posar les realitats damunt la taula i hem de fer el que utilitza Balears és les dades de Formentera i la pressió que hi ha a Formentera per diluir-ho i dir que Balears està molt afectada. No, senyors, és Formentera que està més afectada. Menorca no hi està i Mallorca i Eivissa és bastant tolerable.
La presentarà per via ordinària al pròxim ple?
Segurament sí, perquè el president, des de gent per Formentera, es va proposar fer una junta portaveus. I bé, van tenir la amabilitat de dir, pues igual estaria bé que en Llorenç, que ha presentat la proposta, hi fos també, no? Perquè no me criden mai ni que puguin estar, legalment hi puc estar, però es veu que no interessa que hi siga. Jo li vaig demanar al president si per favor es podia comprometre a fer aquesta junta portaveus, a juntar-nos tots per parlar d'això, perquè el tema és de calat, i no em va donar resposta directament. Vull dir, va ser...
Llorenç Còrdova, conseller no adscrit, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim repassant aquest ple, en aquest cas amb el secretari general del Partit Socialista, en Rafa Ramírez. Molt bon dia, conseller,
bon
benvingut.
Bon dia, Pepo, molt bon dia, Formentera.
Bé, heu presentat dues proposicions.
Sí.
Una, diguem-ne, la veu que va negociant amb l'equip de govern relativa al tema de l'emissari, i l'altra la veu aprovar per unanimitat, bé, les dues van ser per unanimitat, en aquest cas doncs, per millorar la transparència i per renovar la web del Consell Insular de Formentera. Comencem pel tema de l'emissari, si li pareix bé.
Bueno, el tema de l'emissari és algo que estava claro, que és necessària una intervenció. De hecho, bueno, pues la entidad que gestiona l'emissari ja tiene claro y hay un proyecto que se va a remodelar. Vertidos pues como los que estamos viendo, como denunciaba el GOP, pues obviamente bueno, son un peligro para la salud pública, es un atentado contra la Poseidonia. Obviamente, bueno, pues estamos contentos de que en protección del medio ambiente, en protección de la salud de las personas, pues se haya aprobado esta propuesta. Que sea urgente, lo que pedimos que haya un estudio bastante, o sea, rápido, urgente, una inspección técnica, que estos datos se hagan públicos, porque tienen que ser públicos para todo el mundo. Bueno, pues que sea, además, haya una cartografía actualizada de las praderías de Poseidonia al entorno del emisario, que está claro que es necesario, y que bueno, y que cuanto antes pues esta obra que hay de intervención, esta intervención que hay, pues que sea hecha con la celeridad mayor, ¿no? Porque obviamente pues sí, es un desastre ecológico. Por otro lado, pues también presentábamos una propuesta que tiene que ver pues con la actualización y la actualización de la web del Consejo. La parte política, por ejemplo, quitando que hay muchas partes del portal de transparencia que están desactualizadas, que faltan plenos, que faltan propuestas, que faltan partes de contratación. Es decir, ha habido un deterioro en cuanto a la transparencia de la legislatura pasada hasta ahora. Esto es público y notorio. Es público que después de 2 años de crisis que hemos tenido, o año y muchos meses, pues obviamente lo que había en la institución, y estaba aquí el expresidente, pues era un oscurantismo donde no se respondía. Está bien que él haga propuestas sobre transparencia cuando hemos vivido la época más triste y tenebrosa de la institución, tal así que el señor Córdoba quería cargarse cómo conocemos la estructura de la entidad, ¿no? Y convertirnos otra vez en un ayuntamiento. O sea, fíjense, bueno, pues las cosas que suceden en política, ¿no? Estás gobernando, tienes mando en plaza y de repente ahora parece que bueno, que eres el aladí de la transparencia cuando ha sido todo lo contrario, ¿no? Bueno, lo que pedíamos en la propuesta tiene que ver con que, bueno, pues podemos encontrar todavía como la señora Silvia Tura aparece en la web del Consell, o como la señora Raquel Guas también.
Ah, como conselleras, digamos.
Como conselleras, y como no aparece... ¿Cómo no aparece la señora Belén Paler?
Ah, la consellera de sector primario, ni más ni menos, igualdad.
Correcto. Y la triste, que esto es una consellería que se lleva el señor Artal, lo triste es que vemos que sí ha habido cambios, porque el señor Córdoba ha pasado de ser presidente a conseller no adscrito. O sea, se han modificado unos y otros no. O sea, no entendemos nada. Hay que tener respeto a las personas. Y luego hay que ser transparente. No aparece ningún director insular. No sabemos qué formación tienen, no sabemos de dónde vienen, no sabemos en qué han trabajado, no sabemos a qué dedican el tiempo libre. Es decir, no hay transparencia en cuanto a la parte política y otros ámbitos. Entonces, lo que se pide en esta moción, en varios puntos de acuerdo, pues es, bueno, pues con unas fechas concretas, pues ir revisando esto, publicándolo, donde se queden claro pues todo, por transparencia, los datos que son obligatorios por ley, que hay un incumplimiento. El incumplimiento de esta ley pues tiene repercusiones, obviamente, como no puede ser de otra forma, y lo que instamos a través de 6 puntos es a que se dé un salto cualitativo en cuanto a transparencia y volvamos como mínimo a los estándares de la legislatura pasada de transparencia. Fue interesante, yo creo, el ámbito de las preguntas. Llevábamos 12 preguntas y en las preguntas, pues bueno, pues había unas cuantas, las primeras, que tenían que ver con esa parte programática que firmó el señor Córdoba con la señora Proens, ¿no? Y que se unió como partido político encabezado por el señor Córdoba, pues estaba detrás, y entendemos que son los mismos acuerdos, porque nos han firmado otros que tenían de legislatura, y que vemos que no se van cumpliendo. Preguntamos sobre la inversión en vivienda pública, no está, y bueno, el señor Artal Mayans dijo que había presupuestados 11 millones de euros, de los cuales no hemos visto ni un solo euro durante esta legislatura. En el ámbito de vivienda estamos viendo que es una legislatura ya no perdida, sino una legislatura que se trabaja en contra de vivienda pública. Se lo dejamos patente al señor Artal en el Pleno, e instamos al señor Portas, al presidente, a que quizá sería necesario una remodelación de esa área, o sea, que no fuese el señor Artal que mantenga la titularidad de la vivienda, porque obviamente no parece que sea un tema en el que esté muy preocupado. No sabemos, no sabe cuándo se firmarán nuevos convenios con el IBABI, no sabe cuándo volverán a estar en marcha las viviendas de protección oficial de San Ferran, que ya estaban, en obras. Bueno,
Fa més d'un any, que estan aturades.
Sí, sí, y bueno, en principio será en dos meses, cuando nos dijo que en dos meses, eso, pero bueno, ya hemos visto, por ejemplo, con el tema del inspector de turismo, que en una rueda de prensa a los 100 días ya decían que por fin había un inspector de turismo. ¿Cómo no contamos con él? ¿No? ¿Cómo somos incapaces pues de retirar anuncios?
Vam tenir uns mesos superant.
Sí, tres o cuatro, ¿no? O sea, no, que bueno, y se hizo una labor. Bueno, pues yo creo que es la persona que estuvo, lo hizo con seriedad, pero llevamos 2 años y 3 meses de legislatura. Lo anunciaron a los 100 días. Bueno, pues es absolutamente desastroso. Es desastroso. Yo recomiendo a los ciudadanos que oigan la entrevista que le hicisteis al señor Mayán sobre la inspección y los anuncios ilegales de Airbnb, por ejemplo, y la incapacidad y la falta de interés. O sea, porque es lo que denota el señor Mayans, es que, bueno, lo único que hace es poner pegas en torno a la posibilidad de quitar anuncios, que son además competencia desleal, ¿no? Para otros ciudadanos que sí pagan sus impuestos, que tienen pues un número asignado de alojamiento turístico, que hacen las cosas bien, que están dentro del marco de la normativa, que cumplen con todos los requisitos que se les pide para poder ejercer esa actividad, y vemos como, bueno, pues lo único que pone son pegas, pegas y pegas. Se ha retirado un anuncio de un barco, cuando en Ibiza, bueno, pues vemos como la actividad es mucho mayor, se la han tomado con seriedad y lo están haciendo pues una cosa detrás de otra.
¿Ho deixem aquí o un minut per...?
Quería hablar sobre la propuesta que hacía el señor Córdoba, que había presentado sobre el tema de inmigración y el por qué...
Sí, pero brevemente, por favor.
Sí, claro. Bueno, nos pareció que una propuesta que tiene que ver... Porque es un tema de calado, no la propuesta de calado. El señor Córdoba lo que hizo es un refrito de propuestas ya aprobadas. Lo único que decía es que la señora Marga Proens, que está bien, ¿no?, que el gobierno aceptase el reparto que propone el ministerio, que es el cumplimiento de la ley, que es que no quedará otra, tendrán que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace en el Parlamento? Porque esto, que es donde su ámbito de competencial, ¿por qué no lo hace en el Parlamento? No sé. Aquí se muestra valiente, pero cuando llega al Parlamento esa valentía se va diluyendo por esfreus, ¿no? O sea, es cuando ya llega a Ibiza ya es menos valiente, y cuando llega a Mallorca pues parece que es muchísimo menos, ¿no? Debería hacerlo ahí. Y luego, porque no se puede presentar una propuesta sobre inmigración, porque es un tema serio, ¿no? Es un tema serio que tiene... es un tema de isla. Tenemos dos temas de isla, por lo menos bajo mi criterio fundamental es ahora. Es la vivienda y tiene que ver con la inmigración. Esto es absolutamente serio. Y primero, el marco es pues un gran desastre humanitario. Y esto al señor Córdoba se lo olvida, empieza a hablar de cifras, de números, de coste, empieza a decir cosas en la moción. Bueno, pues es que esto debería generarse un fondo desde el Estado. No, señor Córdoba, usted lo sabe, o sea, hay una parte, los inmigrantes, lo hemos dicho muchas veces, están de paso, no vemos inmigrantes que hayan llegado pateras en Formentera, en ningún momento. Están de paso, hay una forma, y hay dos ámbitos, adultos y mayores. Los adultos, obviamente, siguen su camino, los menores quedan bajo custodia, como tiene que ver, y protección, el sistema de protección del Consejo. ¿Quién es cuando el Consejo está saturado como ahora, quién es absolutamente la institución que tiene que facilitar y sostener al Consejo Insular de Formentera? El Gobierno, las Islas Baleares. Y ese es el problema, que no está cumpliendo con su mandato legislativo. Y el señor Córdoba lo que debería hacer, que para eso es diputado y para eso todos los ciudadanos han confiado y le pagamos el sueldo, es defender los intereses de Formentera frente al gobierno de Marga Proens.
Moltíssimes gràcies, senyor Ramírez, que vagi molt bé.
Gràcies.
Bé, falten 3 minuts per arribar a les 10 del matí. A les 5 de la tarda seguim amb aquest repàs de la sessió ordinària del mes d'agost, que es va celebrar ahir, en aquest cas amb gent per Formentera. Va presentar 2 proposicions, les 2 van prosperar de forma unànima. Rafa González, conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, moltes gràcies, com comencem, sempre.
Comencem parlant de mobilitat, si li pareix bé.
Vinga, doncs anem amb mobilitat. Com molt bé has dit, 2 proposicions que vam presentar, les 2 aprovades per unanimitat. Si començàvem per ser de mobilitat, era sobre mobilitat elèctrica. I vam presentar aquesta proposta per el fet que ens estan arribant durant tot aquest estiu i de forma que s'està incrementant en les últimes setmanes, queixes amb el funcionament dels punts de recàrrega de Silla de Formentera. I a part també dificultats per accedir a les bonificacions que hi ha per als vehicles elèctrics i híbrids a la nostra illa. Hi ha una política de bonificacions molt àmplia que afecta a diverses figures, però que has d'anar demanant una per una en aquests moments quan en anys anteriors no era així.
Es refereix a, no sé, l'impost de circulació bonificat, si tens un vehicle elèctric, etc.
Efectivament, i de fet ho explicarem amb tranquil·litat. Si començam per el tema dels punts de recàrrega, el seu funcionament va a pitjor últimament, així m'ho han fet saber. I estan parlant dels punts de recàrrega de la xarxa que ja funcionaven a principi de l'estiu, no estan parlant d'altres punts de recàrrega nous que s'estan instal·lant i que a dia d'avui encara no estan en funcionament perquè estan en procés d'execució.
Com aquelles Pujols, no?
Per exemple, hi ha algun més, però a la circumval·lació dels Pujols seria un exemple, que a més hi ha unes plaques fotovoltaiques i que això, tot això ha arribat en fons europeus que es van aconseguir la legislatura passada. En quant en el funcionament, com he dit, ens estan arribant queixes que van en augment i ens han arribat tant de Sant Ferran com dels Pujols, Escaló, La Mola, Sant Francesc, La Sabina. Ha estat motiu de notícia en els mitjans locals, d'experiències de gent que ens visita que ha tingut moltíssimes dificultats o que li ha estat impossible carregar els seus vehicles. I també ens han arribat últimament queixes en el sentit de que la càrrega és més lenta, amb la qual és possible que la potència s'hagi disminuït perquè el que abans potser es carregava, ho dic com a exemple, en 3 hores, ara en fan falta 6. I això està passant en punts que ja, com dic, funcionaven a principi de l'estiu i que ara funcionen pitjor. Davant d'aquesta situació, el que hem fet ha estat portar aquesta proposta perquè l'equip de govern inspeccioni aquests punts, faci el manteniment que toqui i mantingui un correcte funcionament d'aquests punts de recàrrega. Per una altra banda, en quant a tràmit únic, tenim 5 tipus de bonificacions en aquests moments. L'impost de circulació està bonificat en el 75% per als vehicles elèctrics, no el 100% perquè la llei ho impedeix, el màxim que deixa la llei estatal és aquest 75%. Després també tenim la zona blava i verda, tenim Formentera Eco, tenim bonificats accés en espai natural i tenim bonificats aparcament soterrani de la plaça Europa. Per als vehicles elèctrics tot això està bonificat en el 100%, per als vehicles híbrids està bonificat en el 50%. Doncs bé, tot això és normativa del Consell de Formentera i el Consell de Formentera és qui gestiona directament totes aquestes competències. I el que demanam és que si tot això està aprovat i en vigor i el Consell de Formentera és qui s'encarrega de gestionar tot això, que amb un únic tràmit et puguis acollir a tot. Que no hagis de fer un tràmit per l'impost de circulació i després un altre per la zona blava. I a més és curiós que si a dia d'avui entram a l'OVAC, a l'oficina virtual d'atenció a ciutadà, quan t'informes d'aquest tràmit t'explica de diverses bonificacions que apareix que quan hi entris les pots aconseguir totes, però una vegada que estàs dins només pots sol·licitar la del pàrquing subterrani dels Pujols. Què vull dir amb això? Que hi havia algun moment, i de fet la legislatura passada era així, que es podien demanar aquestes autoritzacions amb una única petició, aquestes bonificacions amb una única petició. Això ha canviat i el que volem és tornar a la situació anterior perquè creiem que és positiva. I és més, si pensam en les persones, un resident quan demana l'impost de circulació bonificat, el Consell de Formentera li podria oferir tota la resta. Un turista, quan demana el Formentera Eco, es considera Formentera i podria oferir tota la resta de bonificacions. I per tota la resta de casos que se mos poden escapar, perquè un mai pot pensar en tot, doncs si aquest tràmit existeix a SOVAC, doncs aquesta persona, que quan ho sol·liciti, ho podria sol·licitar tot d'una vegada. Així estaríem facilitant la vida als ciutadans i oferint els serveis d'una forma més correcta.
Va, canviem de proposició. L'altra, que també es va aprovar per unanimitat, sobre la inspecció turística. Endavant, conseller.
Aquesta sobre inspecció turística, i hem de dir que és la tercera vegada en poc més d'un any que des de Gent per Formentera portàvem en esplenari que el Consell de Formentera faci inspecció turística de forma urgent, perquè està votant que sí, però no ho està fent. I haurem de seguir insistint perquè ho facin, perquè és increïble que amb un dels majors problemes que tenim a Silla de Formentera, perquè el fet de no fer inspecció turística també afecta a l'habitatge residencial, a la falta d'habitatge residencial, doncs, com estava dient, que davant d'un dels majors problemes que té Silla de Formentera, el Consell de Formentera miri cap a una altra banda, és inacceptable. Els principals problemes, l'administració local, insular, hi ha d'estar amb ells i ha de mirar per posar-li solucions. Nosaltres hem volgut ser propositius i vam dur 5 accions que consideram que es poden fer des de ja i que el Consell de Formentera és completament competent. La primera d'elles és senzilla i és que a tothom se li ocorreria la mateixa, contractar de forma immediata un inspector. Hi ha hagut intents, però no s'ha aconseguit. El Consell de Formentera ha de fer canvis i ha de treballar perquè sigui una realitat es disposar d'una vegada per totes d'aquest inspector i que sigui per tot l'any, que no sigui només per 3 mesos, com va ser l'any passat, però és que enguany no l'hem tingut en cap moment i la temporada alta ja està arribant en el seu final. Per una altra banda, també l'aprovació i l'execució d'un pla d'inspecció dels habitatges no turístics, és a dir, que el que no sigui habitatge turístic, si hi ha lloguer, que sigui lloguer residencial, no turístic il·legal. I si hi ha voluntat, aquest pla, després de més de 2 anys de legislatura, podria estar-hi, però a dia d'avui encara no és.
De fet, això ja es va aprovar en un ple... Abril, em sembla que era.
Es va aprovar en el mes de maig de l'any passat i en abril d'enguany, i ho hem portat per tercera vegada. I com dic, és la tercera vegada que surt per unanimitat, però les accions no arriben i es mira cap a una altra banda.
De fet, és curiós perquè aquesta proposició de Gent per Formentera té 3 punts i en totes elles diu instar novament.
Així és, perquè és la tercera vegada que demanam tot això. I també diu una cosa, mentre no hi hagi inspector també es pot fer feina.
Ah.
I l'exemple el tenim del 2019, d'abans de la pandèmia, quan sí que es feia inspecció i no teníem inspector com a tal. Però és que es poden tramitar aquestes denúncies ciutadanes, més de 50 que té el conseller a dia d'avui, que ha dit el conseller Mayans, el conseller de Turisme. Tot això ja es pot tramitar. Els ciutadans han aportat una documentació, una informació, que ara el Consell té les ferramentes per poder fer aquesta feina i tramitar-ho. Però també es pot inspeccionar les plataformes a internet i les xarxes socials i veure què és el que s'està ofertant en aquests moments. I mitjançant aquest conveni que amb Airbnb es pot exigir l'eliminació d'aquestes llicències, d'aquestes ofertes que hi ha que són il·legals i que no mostren ni el número ni el codi perquè aquest lloguer sigui com toca. I tenim un exemple molt proper. El sorprenent és que Eivissa tenia més de 14.000 anuncis a principi d'estiu i ara en té 4.000, n'han llevat 10.000 i ha estat aplicant això. I a Formentera no ho estan fent.
El conseller només... Mayans ens va dir aquí a Radio Illa que només podien eliminar els anuncis que eren manifestament il·legals, com tendes de campanya o coses així.
Això ho va dir aquí a Radio Illa, també ho va dir ahir en Esplà, però tenim una illa just de vora que amb la mateixa normativa i amb el mateix conveni amb Airbnb sí que ho està fent. Llavors, anem a mirar com ho estan fent i anem a fer-ho nosaltres també. Perquè passar de més de 14.000 a 4.000, ja va 10.000, és significatiu i crec que Formentera podria seguir per aquesta via.
Ho hem d'anar deixant aquí, una darrera intervenció, per favor, breu.
Doncs sí que volia fer la menció respecte a l'emissari. I primer de tot, voldria agrair a Esgob la feina que ha fet amb aquesta denúncia que va fer. També donar-li sonora bona perquè va aconseguir que el govern de les Illes Balears, que és competent de l'emissari, es pronunciés i que comuniqués el que ha previst fer per millorar aquesta situació, que seria fer un nou emissari de major longitud amb una bifurcació final i amb uns difusors perquè no tot s'aboqui en el mateix indret. També és interessant i és important que la depuradora millori el seu funcionament per minimitzar aquest impacte. I una vegada que això també ha arribat en el plenari del Consell de Formentera, doncs que hagi sortit per unanimitat el fet de demanar inspecció, de demanar les reparacions urgents que facin falta i també demanar aquest nou emissari. I un punt molt important, que no ho veiem en política estatal, que com a mínim en aquest punt sí que hem arribat a nivell de política insular de Formentera, que és demanar a cada administració el que li toca. I en aquest cas es demanaven al govern balear, que és responsable de l'emissari, que faci aquestes actuacions que s'han de fer, i per una altra banda es demanava a l'Estat que si fan falta autoritzacions, que en fan falta, doncs que les tramiti el més ràpid possible perquè el govern balear pugui actuar. Quan ser responsable es demana a cadascú el que toca, és molt més fàcil de poder arribar pront a solucions.
Rafa González, conseller de Gent per Formentera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fem ja la darrera valoració d'aquest ple ordinari del mes d'agost amb el portaveu de l'equip de govern i vicepresident Hugo Martínez de Sa Unió. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo, i bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, no sé si vol començar per aquesta proposició que van doncs, negociar i finalment presentar conjuntament amb els socialistes per millorar o per intervenir en l'emissari submarí de la Sabina.
Sí, una propuesta que salió por unanimidad, que creo que era importante porque al final estamos hablando de algo que afecta a toda la isla, como es el saneamiento de aguas residuales. Por suerte el gobierno balear sí que ha dado unos primeros pasos impulsando el proyecto de ampliación y de mejora de la depuradora, lo cual permitirá un tratamiento mucho más eficiente de aguas residuales, que en consecuencia pues mejorará nuestro medio natural y el saneamiento de toda la isla, ¿no? A pesar de esto, es urgente llevar a cabo una inspección integral del emisari en la Sabina, como se aprobó ayer, porque está acarreando una serie de problemas que además se lleva reclamando mucho tiempo y no se ha dado solución. Por ello, se insta al gobierno que dé los pasos correspondientes, aunque como he dicho antes, por suerte ahora están de nuestro lado, están poniendo las medidas necesarias y estamos a la espera también de que Costas del Estado nos otorgue las autorizaciones correspondientes cuanto antes para poder hacer frente a esta mejora de saneamiento y de instalaciones. También había otro punto muy importante en el plenario, del cual se ha hablado bastante hoy, que es el de contratar un inspector de turismo. Como bien saben, sacamos la plaza para tener esta figura. Por diferentes motivos, pues no hemos podido cubrirla. Nosotros ponemos todo de nuestra mano para tener esta figura porque entendemos que es clave para intentar eliminar el mayor número posible de vivienda ilegal, pero desgraciadamente pues hay cosas que no dependen única y exclusivamente de nosotros, ¿no? De las 5 personas que quedaron, una decidió aceptar otra plaza a la que se había presentado dentro del Consell, otras 3 rechazaron entrar y hubo una que por una serie de compatibilidades pues no se le podía otorgar. Esto nos lleva a una situación crítica, efectivamente, porque sabemos el problema que hay con la vivienda, pero, como he dicho tantas veces, durante los 16 años de gobiernos progresistas, el problema de la vivienda incrementó. Fueron ellos en 2019 quienes autorizaron 5.000 plazas turísticas, que esto, en consecuencia, lleva a menos vivienda residencial. Esto es un hecho y no se habla de ello. Nosotros, como he dicho otras veces y vuelvo a repetir, sí que estamos trabajando en buscar soluciones. Prueba de ello es que estamos mirando de ceder una serie de terrenos al Gubern para construir vivienda residencial. Es un problema que nos está afectando ya no solo a nivel de isla, creo que a nivel estatal, pero bueno, a nosotros nos corresponde buscar soluciones en Formentera y que intentaremos trabajar para solucionarlo. No sé si se solucionará de aquí a un año, de aquí a 5, efectivamente esto es difícil de prever, pero sí que pondremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar solucionarlo. Y por otro lado, me gustaría hablar también de la proposición que trajo el señor Córdoba acerca de reclamar ayuda en cuanto a migración y aclarar el por qué nosotros decidimos votar en contra de la urgencia. Bien, como no sé si se sabe o no, pero la urgencia se registró a las 12:30 de la noche del mismo día del plenario, lo cual nos perjudica a la hora de poder estudiarla con detenimiento, de poder reunirnos como equipo de gobierno, de poder incluso preguntar a las administraciones a las que se les está haciendo petición de ayuda si en esos temas ya están trabajando o si no. Y por tanto creemos que en el plenario se debe votar con responsabilidad. En el caso de ayer, pues no habíamos tenido el tiempo para poder analizar bien todos los puntos de acuerdo, pero creo que la posición de este equipo de gobierno en cuanto a migración es muy clara. Llevamos muchos meses reclamando ayuda. Ahora parece que Jenper Formentera ya se sumó también hace unos 10 días. El señor Córdoba ayer también con esta propuesta pues se ha posicionado y creo que entre todos deberíamos seguir reclamando el máximo de ayuda posible, porque aunque el Govern Balear nos ha ayudado con una dotación de 4 millones de euros, seguimos en un momento crítico y creo que debemos buscar entre todos las soluciones correctas. Y para acabar, muchas veces se ha dicho que este equipo de gobierno no trabaja, que no presentamos propuestas. Yo he reiterado en diversas ocasiones que la mayoría de competencias están transferidas a la Junta de Govern, por tanto allí es donde muchas cosas del equipo de gobierno se aprueban. Prueba de ello es que creo que ahora es momento de hacer un pequeño balance, que estamos casi en el ecuador del segundo semestre. En Junta de Govern, en lo que va a 2025, se han aprobado más de 400 propuestas. Creo que esto dice mucho del trabajo que se está haciendo. Además, estamos durante este invierno, se intervendrá en el carrer Punta Prima de Espullols, que tanta falta hace. También se está cerrando el convenio junto al Govern para la carretera principal, que de momento se hará el tramo desde el puerto hasta la gasolinera de San Ferran. Se ha licitado el estudio previo y la redacción de pliegos de la contrata de transporte público, que llevaba caducada desde 2013. Desde que gobernamos, en transporte público hay más frecuencias, más conexiones y además recorridos mucho más directos. Se está combatiendo la venta ambulante, prueba de ello es el servicio de policía en playas que este equipo de gobierno puso a disposición desde el verano 2024 o 2023, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, lo hizo este equipo de gobierno. Y este año, en este verano, a principio de verano, pusimos una caseta de vigilancia en Sesilletes. La licitación de la reparación de la cubierta del poliesportivo está a punto de salir. Hemos realizado una primera fase de mejora en las pistas de escapes que estaban en un estado deficiente. En 2026 se hará la segunda fase. Poco a poco vamos haciendo intervenciones en la pista de atletismo que mejore pues la pista que hay actual. Se han hecho inspecciones sobre el control y ordenación en Stand Space. Se ha encargado un estudio de carga de movilidad para el Formentera Eco. Se ha negociado con la APB, una dura negociación, por cierto, sobre el nuevo concurso para la gestión del puerto. Se ha conseguido que la APB cambie prácticamente el 90% de los cambios que proponía la ciudadanía de Formentera. Creo que esto es una prueba de que, en este caso, el señor presidente y el equipo de gobierno hemos escuchado y hemos negociado duramente con ellos. Y, por último, hablar de la montaña de escombros en el vertedero, ¿no? En el cual desde hace más de 10 años se estaba vertiendo ilegalmente residuos. Esto nos ha conllevado a tener una multa que va a pagar el pueblo de Formentera.
300.000 euros.
300.000 euros, exacto. ¿Por qué? Porque gobiernos de este Consell y gobiernos del Govern Balear desde el 2013 han estado mirando hacia otro lado. Pero nosotros ahora estamos ultimando la licitación de unas instalaciones que nos permitan recepcionar estos escombros y tratarlos según la ley para evitar nuevas sanciones. Y bueno, estos son solo algunas de las cosas que hemos impulsado o que estamos por impulsar. Por tanto, yo creo que queda demostrado que este equipo de gobierno está activo. Y yo creo que la gente lo debe saber y, bueno, seguiremos trabajando por i para Formentera.
Un apunt, ja estem fora de temps, però ara que deia això del Centre de Gestió de Residus d'Escap, la consellera Verònica Castelló, la seva companya vicepresidenta, ens va dir que més enllà de la nau per gestionar aquests residus d'obra i demolicions, es faria una solució, diguem-ne, provisional que havia d'estar llesta, bé, doncs els pròxims mesos. Com està això? Hi ha algun termini?
Bien, ahora mismo esto te lo podría responder mejor la señora Castelló, no me quiero meter en un berenjenal. La fecha exacta te la podría decir ella, o la fecha más o menos aproximada. Yo lo que sé es que sí que durante estos meses se hará, que es urgente, al final se necesita porque lleva, sí, como he dicho, desde el 2012, 2013, se están vertiendo escombros de manera ilegal. Y bueno, a esto mejor si te responde la señora Castelló.
Hugo Martínez, vicepresident i també doncs, conseller de Recursos Humans, Esports, entre altres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.